una novel·la que es diu Matar ningú. La publica 3 i 4 i bé, ens la va portar fa uns dies, encara no tenia data de presentació a Sitges. Ara ja la tenim, i de fet, d'aquí a poc, perquè és divendres de la setmana vinent, el dia 13 de novembre, a les 8 del vespre, a la Malvasia de Llibres del carrer Espalter. Doncs bé, en Florenci presentarà aquest Matar ningú. I no es creguin que té un rerefons històric aquesta novel·la d'un lloc que ni en Florenci ni servidor de vostès hem estat mai, al Congo belga. Florenci Saleses, bon dia.
Bon dia, Joan.
Matar ningú. Una novel·la, doncs, centrada en un lloc que no hi hem estat mai.
No hi hem estat mai. No. Bueno, no ho sé, tu.
Jo tampoc.
Et crec. Jo no hi he estat. No he estat mai a l'Àfrica. Jo no. He sortit molt poc de casa. I quan he sortit ha estat a llocs realment estranys i per circumstàncies molt estranyes, sempre. Però no, a l'Àfrica no.
I aleshores, per què has escrit sobre un lloc on no hi has estat?
Bé, hi conflueixen diverses coses. Aviam, primer que res, aquesta novel·la, ara surt la novel·la, d'aquí res sortirà un disc, hi ha gent que dirà, ostres, aquest paio, noi, va fent les coses així.
Prolífic.
No, però va fent les coses com els ases als pets, no? I no, aviam, algunes coses, probablement sí, no dic que no, però són processos lents. És la publicació el que ha fet que coincideixi tot ara, no? Però en principi la gènesi d'aquesta novel·la comença el 2009. En aquell moment estava treballant per a una editorial de Madrid, estava fent biografies de grans personatges, Pasteur, Hipàtia, Montoriol, i eren en castellà. I bé, tenim molts artistes, inventors, conqueridors, i jo els vaig proposar, aviam, no teniu cap dibuixant de còmic, podríeu, què us sembla si agafeu l'Hergé? Jo tinc documentació i estaria encantat de buscar-ne més. I em van donar el vistiplau. Al final aquella biografia no va tirar endavant, però em vaig començar bé, com faig sempre al principi, començo pel principi, i el senyor Hergé, doncs, la seva primera influència, doncs, era l'ultracatolicisme que es respirava en la Bèlgica de principis de segle i la importància de la colònia del Congo belga. I realment vaig trobar motius i temes que em van interessar.
Hergé, fem aquí un petit parèntesi, és el dibuixant de Tintín.
Exacte, la gent, el pare, doncs, de Tintín.
Sàpiga de qui estem parlant.
Sí, senyor, sí. El pare de Tintín i Tintín... bé, el segon llibre que va fer el senyor Hergé va ser Tintín al Congo, publicat l'any 1930. I aquest llibre té una gran importància, no només en el llibre, sinó en el Congo actual. Però, bueno, si en voleu parlar després, si en parlem després, doncs ja sortirà. Doncs bé, doncs, ja dic, el llibre no va tirar endavant, però tenia aquesta documentació. Però, vaja, jo no em poso a escriure una novel·la només per haver trobat documentació. Tinc un amic belga que havia viscut des dels 9 anys, sempre havia viscut aquí, i l'any 2006 va tornar al seu país, a Lieja, concretament a la ciutat que el va veure néixer. I el vaig ajudar en la mudança. Jo vaig ser el conductor i gràcies a ell vaig veure una Lieja que no acostumen a veure ni els turistes ni... Vaja, vaig poder veure la Lieja en decadència, la de les fàbriques. Ell em va mostrar els barris d'obrers actualment d'aturats subvencionats. Llavors, doncs, tot això surt en un... Aquí sí, aquí hi ha un capítol que és viscut. Tot el que surt en aquell capítol ho he vist... són detallets que he pogut... Són apunts al natural i observacions, moltes d'elles, del meu amic, filtrades per la meva ment retorçada. No? Però... bé, hi havia aquesta experiència i les notes que vaig prendre, pretesament literàries, d'aquella experiència. I després en Joan Daniel Besonov, que és un escriptor que admiro moltíssim i el considero amic meu, que admiro molt, però ell també m'admira a mi per diverses coses i li agradaven les meves biografies i deia, Nin, has d'escriure una novel·la. Però sí, no, ja hi ha prou llibres, ja tothom escriu la seva novel·la, no? Jo no. Jo havia fet un llibre de contes, del que estic molt orgullós, en català, d'Equiliquà, per l'Olla Express, però vaja, contes, narracions breus, cosetes d'aquestes, però una novel·la... Sí, n'havia escrit una quan era nen, dels 13 anys, que era una barreja de Guerra i Pau i l'humor de Stan Laurel i Oliver Hardy, no? És una cosa molt estranya, no? Però bé. Però això,
costa d'imaginar, però en qualsevol cas, doncs, avancem.
Jo crec que és un tema interessant que es podria recuperar i realment reescriure, o no ho sé, però bé. Doncs, i entre històries que em va explicar el meu amic i tal, tot això estava bullint, existia, hi havia tot aquest magma per allà sota bullint. Sí. I finalment un dia, a casa de la meva mare, en una lleixa perduda on tenia tot de llibres heretats d'un senyor anglès que s'havia mort, llibres de viatges, unes... hi havia una guia del Zaire, de l'any 1971, justament l'any que el país va tenir aquest nom, eh? I amb un pròleg del dictador Mobutu Sese Seko, que és el deliri absolut, i pum! Se'm va lligar tot, i entre el que m'havia explicat, la història va sortir aquell dia, tota de cop va haver-hi la necessitat d'escriure aquesta novel·la, que va ser un procés lent, amb diverses versions, diverses reescriptures, i bé, fins a arribar a l'actualitat. O sigui, va ser la guia, aquella dels aires.
Els camins són difícils, que ens has explicat. És a dir, un amic belga que es muda a Lieja, tu l'acompanyes, per altra banda, un llibre que un senyor anglès havia llegat a la teva mare, perdut en una golfa.
Sí, flipant. Cal dir també que el meu amic, doncs, ell parlava de les seves experiències del seu pare, del seu avi, al Congo belga, que...
És una part important de l'imaginari belga.
Ah, exacte. I aleshores, doncs, moltes de les coses que explico tenen l'aire de fabulació que tenia el meu amic quan me les explicava. Llavors, doncs, a veure, doncs, allò de dir, mira, aquí el Florenci s'explica ell mateix. No, Déu meu, la meva família no s'assembla en res a la que surt en aquest llibre, no? Hi ha frases, hi ha detallets d'aquí i d'allà, perquè sóc una mica vampir, no? I jo crec que si fas qualsevol cosa del tipus artístic, estàs obligat a anar observant la realitat i filtrar-la, però bé, sí, és això que dius.
Però, per tant, has fet una tasca d'investigació sobre l'objecte de la novel·la, és a dir, sobre el que, doncs, el que es vivia a la colònia belga del Congo.
Sí, evidentment m'he documentat. Uh-huh. No he anat allà, perquè de moment, doncs, tot i que nedo en milions, doncs no se m'ha passat, no he tingut mai
el teu gen no hi arriba.
Més que res, no ocurrència, els aeroports que tenen allà no estan prou preparats.
Correcte.
Pel tipus de cautxo pneumàtic, però bé, d'investigacions ara no me'n recordo com m'has preguntat.
Doncs et preguntava la tasca de documentació.
Ah, sí, no, que sí, evidentment m'he documentat per internet, m'he documentat buscant en llibres. He llegit també alguna novel·la sobre el tema per no coincidir, no? Per evitar coincidències, però he vist que no hi havia coincidències.
La novel·la explica, doncs, la història d'una família, blanca, europea.
Sí.
Que viu allà, i de fet és una gran primera persona, el fill de la família, a partir d'unes experiències que li passen i que, doncs, sí, les rememora quan és adult.
Sí, senyor, exactament és això. El protagonista, Jojo, des de la major part dels fets, hi ha una petita introducció perquè es vegi els orígens de la família, com funciona tot, però la major el gruix de la novel·la esdevé el 1956, que època de les acaballes de la colònia, i coincideix amb la visita del rei Balduí I al Congo.
L'home de la Fabiola.
Sí, l'home de la Fabiola. Sí.
És bo, això.
Sí, tant, la Fabiola d'Aragón. Doncs, amb la visita, i amb un fet que vaig descobrir i vaig mirar de certificar, realment al·lucinant, que és el del possible cosmonauta congolès. Bé, tota una sèrie d'històries que em van anar perfectes per incloure la novel·la, i sí, estan documentades. Bé, després, doncs, esclar, tot això està narrat des de l'actualitat, però hi ha un salt, o sigui, aquest home representa que té 60 i escaig d'anys, eh? L'any 56 ell en tenia 12, llavors doncs, hi ha un salt fins a l'any 2006. Per què l'any 2006? Perquè és l'any que jo vaig anar a Lieja, i tant si la novel·la s'acabava publicant més tard o més aviat o el que fos, no volia mentir de la realitat que vaig veure. Sé, per exemple, que hi ha una estació de tren dissenyada per en Calatrava, justament.
Vaja, doncs Déu, esteu caure trossos.
Bé, el que es queia era una mica la Sagrada Família de Lieja, perquè no l'acabaven de construir mai. Uh-huh. Feia més d'una dècada que l'estaven construint i era una ossada de diplodocus, de brontosaurus, una cosa fenomenal d'aquestes que fa
Calatrava.
En Calatrava, però estava inacabada. Realment formava part molt d'aquesta decadència, d'aquest quiero y no puedo que tenia la ciutat en aquell moment. Finalment s'ha acabat l'estació. I per qüestions d'actualització, en les últimes versions doncs, he inclòs aquest detall. Ei, ja, ara ja està acabada i tal, però vaja. No és dels pocs detalls d'actualització que hi ha.
De què parla la novel·la? Parla del racisme o parla d'alguna cosa més?
Home, el racisme hi surt, és implícit quan tractes un tema així.
Colònia,
una colònia, exacte, i ho expliques des del punt de vista d'un nen que té una influència molt forta de l'entorn, l'escola, la seva mare, i els companys, experiències que li passen, doncs el racisme hi surt i és important, és important. Però jo crec que és una novel·la més sobre la culpa i la innocència, sobre que mira de, no, això de investigar, no, perquè jo no tinc coneixements acadèmics com per dedicar-me a això, però sí d'observar i de proposar, pum, al lector, de dir, a veure, on veieu on comença la culpa, on acaba la innocència dels diversos personatges, no només del principal, sobretot el principal, però també els altres, i també, jo, per exemple, jo no sabria jutjar els personatges, els descric, i tots els jutjaments que hi ha són a través dels ulls del protagonista, però no. Llavors, doncs, també el lector, que s'ho passi bé, també, jutjant i preguntant-se si ell, en aquelles circumstàncies, perquè és molt fàcil dir, oh, mira, que mala bèstia és aquest...
Això no s'ha de fer.
Per favor, però què està fent aquest, no? Que són animals, aquests paios. Sí, bé, però si tu t'haguessin convençut de petit de tota una sèrie de coses estan bé o malament, vés a saber el que faries tu. Tan progressista i tan d'allò que som. Doncs això, innocència i d'allò. I això sí, mirar de tractar-ho amb un to, espero, que irònic, divertit i amb una mala llet, que suposo que la novel·la té dobles sentits, no? Juga amb, és la meva manera de fer, no? No ho sé fer d'una altra manera, si és que ho sé fer d'aquesta, no? Però juga amb dobles sentits i potser, si te l'agafes al peu de la lletra, potser em trucarà el Ku Klux Klan i em dirà, ets dels nostres, noi! No, sisplau, aviam, no. Però, bé, vés a saber.
Amb 12 anys poden passar coses, amb un nen sí. Li poden passar coses i coses que li poden afectar al llarg de tota la vida.
Sí. Exacte, no farem un spoiler importantíssim.
No el farem,
aquí.
No el farem.
Però sí, clar, evidentment, tots
estem parlant d'una novel·la de que en nen té 12 anys i és el protagonista principal.
Exacte.
Si no li passen coses, no hi ha novel·la.
No hi ha novel·la, el que passa que les coses van passant, hi ha un xirimiri, diguem-ne.
Correcte.
Jo he mirat això, sí, de que no crec... A veure... d'alguna forma, és un procés... Fent les biografies, jo sí. Quan treballava amb les biografies, per mi era molt important que havia d'haver-hi humor, no? I ironia i tal. I estaven escrites, dirigides a un públic de 9 a 12 anys, no? Eren els meus petits lectors. Però jo no... pensava que els nens són tan rucs o tan intel·ligents com ho poden ser un adult. I llavors em dirigia a ells de la mateixa manera que em dirigia un adult, amb dobles lectures, amb dobles sentits, amb molta conya, mirant de treballar la flema el màxim possible, o sigui, un punt. Però l'única cosa que això sí que feia, sí que mirava el llenguatge, potser no era tan... Ho sento, jo en aquest sentit penso que els nens, doncs, sí que pots... diguem-ne, pots aquí parlant, doncs em costa trobar les paraules, però a l'hora d'escriure i tal, busques, mires el mercat dels mots, no?, i esculls el més precís per descriure el verb més precís, perquè si tu t'ho resols com quan parlo amb i va ser, coi, el verb ser és molt bonic, però és que
serveix per tot,
però hi ha una riquesa verbal tan impressionant en el català i en qualsevol llengua, doncs coi, esforça't, o què, hi ha moltes maneres, doncs en llenguatge per nens, coi, sí, buscar la paraula precisa, però no rebaixar una mica el to, no? Perquè el nen vagi a buscar al diccionari alguna paraula un cop per pàgina, però no 15 cops per pàgina. En canvi, aquí no m'he tallat un pèl, no? Aquí, sí, aquí he forçat. És la diferència principal. Però explico la novel·la, miro d'explicar-ho d'una manera clara. Seguint l'exemple d'en Tintín, m'agradaria que fos una novel·la de línia clara. O sigui, tot molt net i tot aparentment molt pulcre, molt educat, molt a l'antiga, però clar, en realitat allà molta brutícia sota, no? Jo crec que produeix més efecte. Almenys jo em trobo més còmode amb aquest tipus de...
Ara que has tret Tintín, ets tintinero?
Déu-n'hi-do, sí, clar, si no m'agradés en Tintín, no. M'agrada en Tintín amb totes les seves contradiccions. O sigui, em fascina...
És que en té unes quantes, és veritat.
Em fascina molt les contradiccions. Per exemple, el personatge d'Hergé mateix és un personatge que té tantes contradiccions que tant a l'hora de tant el que els ataquen, els que l'ataquen com els que el defensen, inevitablement cometen hipocresies similars. Sí, doncs, sí, precisament per la mateixa complexitat.
Se l'havia acusat de filonazi, gairebé.
O és que, d'alguna manera, ell va ser ultracatòlic, va ser va tenir simpaties feixistes, però després va penjar cap a l'altra banda. I fins i tot va com tirar cap al budisme. I tot. I el tio li agrada Pink Floyd. I coses d'aquestes, no? Ja dic, era un personatge que va tenir una evolució personal molt complexa. No és el faig aquell, no, home, diguem, durant una època sí, però no sempre. És un personatge complex, interessant, com el de Tintín, per exemple. Una de les, no sé si, si tens més coses a preguntar o si vols que ho expliqui.
Explica.
Per exemple, la qüestió del Tintín, no? Tintín al Congo és un llibre que evidentment pateix des de la perspectiva actual, o sigui, conté un racisme de caire paternalista que es pervera, no? És un llibre molt divertit amb un humor molt més naïf que el que després vindria, però vaja, és realment... I llavors, doncs, aquest llibre va trigar a redibuixar-se. Hergé, per si alguns no ho saben, va redibuixar molts dels seus a partir del 46 va redibuixar els àlbums que havia fet fins aleshores, els va colorejar amb el nou estil i el nou equip que tenia, i a partir d'aleshores els va anar publicant, tots els que anaven apareixent ja. Tintín al Congo, que és del 1930, no va ser redibuixat fins l'any 1966, per diversos motius, i va ser suavitzat quan el Congo belga ja no existia. Tot i això es diu Tintín al Congo, és com bastant curiós. Però bé, aquest llibre s'ha anat publicant i tal, però va esclatar l'escàndol a Anglaterra, un escàndol equivalent al que va... Una història molt semblant a la del nostre negre de Banyoles. Un senyor de raça negra, en veure el llibre, va quedar flipat, no? Va dir, però això què és? I va demanar que es prohibís. No es va prohibir, però el llibre a Anglaterra i a diversos països té una etiqueta que diu, ep, això t'has d'acostar a aquest text i a aquests dibuixos des d'un punt de vista històric i tal i qual. I bé, doncs, pesa, i al mateix Congo hi ha gent, doncs, que protesten sobre això. Però paral·lelament a tot això, hi ha molts nens, moltes persones al carrer que en el seu, l'equivalent al top manta nostre, venen orgullosíssims, molt contents, miniatures fetes amb llauna, amb fusteta i tal, que reprodueixen vinyetes de Tintín al Congo. Tintín al Congo, i ja mato el tema aquest amb una anècdota d'un periodista anglès que va anar precisament a investigar tot això, no? I veure, va veure la quantitat de negres, autèntics, revolucionaris fins i tot, que no els hi toquessis Tintín al Congo. Especialment un capellà, un senyor de gairebé 80 anys, que li va dir, diu, evidentment, però vostè, jo sóc fan de Tintín, ell era negre, vostè ha d'entendre que per nosaltres va ser un gran orgull que un dibuixant d'un país ric posés el Congo al mapa. Nosaltres, en aquell moment, no érem res. I va dir, espera un moment, i va entrar dintre de casa seva i va sortir amb un salacot, igual que el que porta Tintín en el llibre. I suposem que al periodista anglès li devien caure les barres a terra de... Ostres. Doncs que d'alguna manera, doncs això, ara crec que és complexa, que com totes les coses, i a mi aquestes cosetes que són tan contradictòries em diverteixen molt, no?
És a dir, no ens podem acostar d'una manera planera, diré que allò, la primera visió que podríem tenir del llibre, sinó que tot està marcat en un context històric, en una situació...
Home, m'agradaria que el llibre, això, pel to que té, ja des de les primeres frases, ja es defensés a si mateix. I si algú no entra en aquesta línia, en aquest tipus d'humor, doncs té tot el dret del món de no entrar-hi i dir, però aquest paio s'explica fatal, o dir, ja, a mi no m'ha convençut per res. I tal. Però, clar, estaria bé, si jo, clar, jo ho veig d'aquesta manera, ho he fet amb aquesta voluntat, que la gent realment s'ho passi bé i tal, i... però no té cap missatge, no cap pretensió de canviar res. Sí que proposar coses que a mi m'han fet qüestionar, tot allò que a mi em fa qüestionar la realitat, ho exposo i a veure si algú ho comparteix. Això
és,
clar.
És a dir que, a part d'entretenir, doncs, si es fa pensar,
sí,
sempre millor.
Sí, però pensar en el sentit, ja dic, jo no diré, ep, ja ho saps que 2 + 2 = 4? No, jo faria aquí una mica la cosa aquell d'en Lubitsch, no? Que ell deia, jo dic 2 + 2, és el públic que ha de decidir si és 4. Si algú hi veu 5 o hi veu 3, és la seva responsabilitat. Potser és que m'he expressat molt, he fet els dosos molt mal dibuixats a la pissarra, vull dir, però és, la cosa va perquè tant de bo, voldria que fos així.
No, abans ens ho has dit, no t'has tallat a l'hora de triar el llenguatge, com quan feies, doncs, biografies per adolescents, sí. Però en canvi el llibre té un llenguatge planer, fàcil de llegir.
Home, és que és el que deia, miro que tingui una certa línia clara. Hi ha l'experiment que té, o sigui, la part més experimental del llibre és que mira de ser el menys experimental possible. O sigui, és molt... Sí, és molt... miro que sigui molt clar, molt net, perquè hi ha prou brutícia a darrere.
La història ja no necessita d'una...
No, exacte. Hi ha un flashback, hi ha alguna estratègia, alguna cosa de txan, què coi ha passat aquí, txan, però és més Hitchcock que una altra cosa, no? Allò de dir, ei, deixem penjat en un punt, i allò és reprès més endavant, clar, alguna coseta d'això hi és, però res, no... Molta elipsi, això sí, miro que hi hagi molta elipsi, que les qüestions més bèsties i més dramàtiques quedin fora de càmera, i que tu t'ho imaginis. També les més boniques. Jo sóc de l'opinió que els personatges principals, o sigui, tu no pots dir, i aquella dona era bellíssima, perquè tal, perquè qual, perquè amunt li agraden les dones baixes, l'altra li agraden grasses, l'amunt li agraden peludes, l'altra... No, has de dir, si vols que el lector o aquell home o el que sigui, doncs...
Descriure-hi prou.
Els personatges principals, sobretot, tenen 4 trets, perquè es vegi de quina raça són i tal, però com més important és el personatge, menys el descric. El secundari sí, el secundari se'm puc permetre el luxe de fer que sigui divertida, o sigui, que sigui el més festa possible per al lector, no? D'aquell, jo llegeixo i dic, ostres, com es... que divertit aquest paio, no? Un personatge secundari, sí, el descriuré, que si té el nas així, que si tal, però...
El projecte el vas començar el 2009, estem a finals del 2015.
Sí, com ha anat això, no? Una cosa tan, tampoc tan llarga, no? Bé, sí, el 2009 vaig fer, ja dic, la primera versió. La vaig... bueno, amics meus que l'han llegida, que m'han ajudat, persones diverses. No diré noms, no perquè me n'amagui, sinó perquè són déu-n'hi-do les persones i tinc por de deixar-me en algú, però estic molt agraït amb totes elles, fins i tot amb les que m'he barallat, que els hi agraeixo moltíssim, perquè sense almenys una observació o que van portar la novel·la, ells, jo sóc molt de mal vendre, no? I els altres, han sigut els altres els que han anat a dir, portem això aquí i allà. Realment hi ha hagut gent que ha fet coses al·lucinants, no? que han crescut, han cregut en mi i tal. Però bé, finalment, l'última versió, doncs, és la del 2013, realment, és l'última. I la Cèlia Sánchez Mústic, la meva... la poeta, escriptora i música i companya artística i sentimental, doncs ella hi creia molt, en aquesta novel·la. Ella havia guanyat els Premis Octubre de l'any 2010 i l'any 2013 va formar part del jurat del Premi Andrés Vicenç Estellés. I, d'amagat, fent ús d'una traïdoria que li agraeixo moltíssim, li va passar un manuscrit a l'editora, a la Laia Climent. A veure, no és el camí habitual, aquest tipus d'històries, i la mateixa Laia va ser molt honesta amb la Cèlia, li va dir, és difícil que aquest llibre tiri endavant, no té cap premi, en Florenci sí, és un paio molt simpàtic i tal, però bé, el que ha escrit fins ara no té que veure res, però bé, almenys. Bé, la resposta va trigar temps. Jo no en sabia res. Va haver-hi un email, això s'ha de publicar, i és al·lucinant, al cap d'aquests 2 anys, doncs realment però trigarà. Jo, sí, jo encantat de la vida. Si agrada, si considereu que és prou bon, si considereu que no és escombraries literàries més, perquè ja n'hi ha prou, o com a mínim que siguin unes escombraries que no produeixin càncer, o un càncer massa dolent, doncs jo encantat de la vida, perquè ha sigut una feina que he posat tota l'ànima. I sí, al llarg d'aquests 2 anys, doncs ha hagut unes revisions de... aquesta paraula està mal escrita, així, però res, les imprescindibles han respectat el sentit de la novel·la, no m'han censurat ni una paraula, res. Les invencions lingüístiques que he fet les han respectat totalment, realment. Per tant, és un cas, senyors, de pura xurra, endollisme absolut, però això sí, sense a més un endollisme fantàstic, perquè no he hagut suborn, no m'he hagut de gastar un cèntim.
Perquè 3 i 4 és del País Valencià.
3 i 4 és una editorial important del País Valencià, és l'editorial que porta els Premis Octubre, fundada pel Eliseu Climent, que és Eliseu Climent és un referent absolut del que és la lluita i la defensa de la llengua al País Valencià. Aquest home, el que ha fet aquest home i la gent del seu voltant ha estat titànic, els hi han cremat la llibreria Octubre, no sé com. Bé, és un historial impressionant. O sigui, té un... I aleshores la seva filla, la Laia Climent, que déu-n'hi-do, ara és qui porta l'Eliseu hi és, però vaja, qui porta les regnes és la Laia, i és una editorial realment que està fent, publicant coses molt interessants. Publica poesia, ha publicat l'últim llibre d'en Jordi Llavina, per exemple, que esclar, i, bueno, gent, diguem-ne que els valencians del nord també són publicats allà baix, i això està molt bé.
Home, sí, a la València del nord no ens publiquen, oi?
No, però és un detall, podria ser que... Sí. I bé, home, diguem-ne que si realment ha sigut un joc molt net, ho puc assegurar. Ara, fora bromes, sóc molt bèstia i algú em prendrà per la banda literal, no, ha estat tot molt net. Es va presentar el manuscrit, es va dir molt clar, si no agrada no serà publicat, va agradar i s'ha publicat. La cosa ha anat així.
Per tant, tu el vas escriure sense cap mena d'opció en principi de publicar-lo.
No, realment, sí. El vaig escriure sí, així. I també puc dir, la primera versió és un desastre, també ho dic. No. Diguem-ne que les diverses versions han anat millorant moltíssim.
D'acord.
Sí.
Perquè, clar, Florenci, coneixen vostès sensibilitat artística, música, il·lustració... les coses a vegades es fan per un encàrrec i a vegades es fan per necessitat.
Sí, en aquest cas es va fer per pur plaer. Per pur plaer, i bé, ja dic, si no hagués estat per en Joan Daniel, que em va dir, has d'escriure una novel·la, això a mi, ja dic... Bé, em va picar, diguem-ne, però no, si no hagués trobat el tema, si no hagués trobat la necessitat, hagués dit, no, això ho haig d'escriure, que si no... Ja se m'havia crescut una... Ha sigut... Realment, en aquest cas, ha funcionat tot amb la idea de l'artista romàntic que té una idea que se li apareix i ha sigut aquest miracle, sí, és veritat.
I ara l'artista romàntic, ara que ho veu allò negre sobre blanc, té ganes de continuar?
Tinc algunes idees que van en una línia més o menys similar, perquè és la meva línia, i vés a saber. Tinc una que està surant. El que passa que estic molt ficat també en qüestions de música i d'aquests moments.
El Florenci mai deixa de tenir idees.
No, les idees no em deixen viure.
Exacte.
Sí, no, però home, les idees... I no hi ha encàrrecs.
I sort de les idees, oi?
Sort de les idees, sort que...
No ens deixen viure, però ens permeten viure.
No, directament no, no ens permeten viure. Ens permeten viure feines molt, molt de... Per mi també molt espirituals, de normals i corrents com...
Bueno, doncs matiso, no ens permeten viure, però ens permeten gaudir de la vida.
Bé, sí, des d'un punt de vista espiritual ens permeten viure.
Sí, em referia a aquesta part, no a la part tan...
Exacte, no a la part de...
Pecuniària, oi?
De la subsistència, no,
exacte.
Sí. Sí. A veure, no, diguem-ne que amb això no pago amb aquest llibre pago les deutes que jo tinc amb el meu esperit, diguem-ne, sí. Però no pas les deutes que
amb la companyia de la llum.
No, amb la companyia de la llum, si no faig altres coses me la tallaran, això és claríssim. Sí.
Escriure treu temps d'altres coses? Perquè clar, fa allò, dibuixes, fas música, fas tal.
Tot treu temps d'altres coses. Al final, qui surt rebent és el dormir. Ho reconec. Qui acaba rebent...
És necessari dormir també.
Ja ho sé, no, i és un molt... I soc molt mal exemple en aquest sentit, perquè, sí, ho sento, tinc la xuleria aquella, no? Inevitable de dir, jo com que dormo poques hores... Sí, la tinc, però... amics i amigues, oients, no escolteu aquest consell, heu de dormir. És important dormir com a mínim 7 hores. El que fa d'aquesta desferra que està parlant no està bé. Això sí, tinc la sort de que de moment el meu cos aguanta, estic molt bé de salut, estic... I llavors doncs, el meu cervell no s'espatlla més de lo necessari i em puc permetre el luxe, sí, esclar, fer moltes coses. A veure, fer música, per exemple, requereix moltes hores. Els instruments no s'aprenen a tocar perquè sí, són moltes hores de fer escales, això, tal i qual, i a més, i això i l'altre, i fer muntatges de cine, bueno, sempre estic fent històries. I escriure, sí, escriure. Normalment quan em concentro en una cosa, això sí, quan em concentro en una cosa em concentro en 3 o 4 a la vegada.
Ara t'anàvem a preguntar, això va per períodes o va per hores del dia?
Va per períodes, normalment. I, per exemple, hi ha una cosa que no faig mai, ja, i miro d'evitar, perquè realment m'estressa moltíssim, que és dibuixar. Possiblement una de les coses que faig millor, però no dibuixo. M'encarreguen un dibuix i sempre quedo malament. És automàtic. És automàtic.
Mira que sembla allò més relaxant.
No, és que, a veure, el dibuix per mi ha estat l'alliberament de la meva vida. Quan era nen, discussions, coses que m'estressaven, mal rotllos al col·legi, dibuixava, i el dibuix era el meu... I vaig treballar professionalment en el món del dibuix animat durant molt temps, i tinc amics, i ostres, i em mataran per dir, com pots dir que no deixaràs de dibuixar? Un dibuixant porta la tinta a l'ànima. Sí, d'acord, però fa temps... I les coses que em sento més malament... M'encarregues que et munti una pel·lícula? Pum, demà mateix m'hi poso. M'encarregues que et faci un dibuix? No tinc... de posar-me a la taula per fer-los. El dibuixar em fa quedar malament. Sí, ja dic d'entrada, no m'encarrego dibuixos, que no us el faré. Sí, és un... És... Doncs vas deixant coses.
Anava a dir, això deu respondre a experiència vital.
Sí, però tampoc ho sé explicar molt bé per què. Perquè he tingut males... amb el món del dibuix he tingut experiències fantàstiques. La pitjor és que m'han deixat a deure molts diners, o sigui, no m'han pagat moltes coses, però no m'han deixat a deure també moltes altres coses, i no per això deixo de fer-les, no? Però no, alguna altra cosa més hi deu haver, no sé, algun psicòleg a la sala que ho pugui explicar?
Perquè... Jo no. Doncs ja ho saben, serà presentat aquest divendres, divendres 13 de novembre, a les 8 del vespre, al Malvasia de Llibres, aquí a Sitges, perquè també es presenta a Barcelona, oi?
Sí, es presentarà a Barcelona a la llibreria Taifa de Gràcia, al carrer Verdi, el 26 de novembre a les 8, i ho presentarà el gran Carles Duarte, que és el director de la institució Carulla i un poeta que també ha publicat en 3 i 4, curiós, entre molts altres. És un home que té una hiperproductivitat, i quan em van dir que estava interessat, jo vaig dir, en Carles, mare de Déu, amb l'admiració que li tinc, doncs fantàstic, escolta, jo...
Doncs content. Aquí ho presentarà la Beli Artigas.
Aquí ho presentarà la Beli Artigas, perquè ella va ser una de les primeres a llegir un dels primers... versions, i sempre va creure molt en mi, i coi, qui millor que ella.
Doncs ja ho saben, serà aquest divendres, el divendres de la setmana vinent. Florenci Saleses ens presenta la seva primera novel·la, Matar ningú. La recomanem perquè és molt entretinguda de llegir. Florenci, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu i a vosaltres, a tots.
I ho deixem aquí. Ara notícies amb la xarxa i després més coses. Fins ara.
Cada dia, al matí amb nosaltres.